Són les 10 i quart, començant ben puntuals aquesta secció que tenim cada dijous de Minuts de Ciència. Ja hem avançat avui de matí que la setmana passada vàrem començar a parlar de l'hidrogen i que avui la Nicole mos continuaria xerrant una miqueta més d'aquest hidrogen. Per això te donam un bon dia, molt bon dia, Nicole.
Bon dia.
Com
bon
estàs? Dia.
Bé, i a més amb el fred que arriba, bueno, gastaríem hidrogen si en tinguéssim per escalfar-nos,
eh? A veure, tot són coses positives, eh? Bé, hem de dir que avui també estàs tota sola, però que la setmana que ve ja tindrem a Carme, continuant amb un programa com sempre, i bé, avui...
Però en distància.
A distància, sí, per telèfon.
Sí, sí, sí.
Però bé, avui tu segueixes sent la protagonista.
Bueno.
I seguim xerrant de l'hidrogen, idò?
Sí, 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 sí. És a dir que la setmana passada ja vàrem ressaltar l'arribada de l'hidrogen com combustible net i que realment resol el problema, sobretot, impossible de resoldre amb les energies renovables netes que tenim actualment, que és solar, vent i aigua de les preses d'aigua, perquè tenim situacions a les indústries i transport per barco, per avió, per camions pesats, pues, que no poden funcionar amb les bateries carregades a partir de l'energia renovable disponible actualment. Uh-huh. És a dir que l'hidrogen, a nivell mundial, hi ha un consens que realment aporta la solució a aquest problema de descarbonitzar el medi ambient de forma eficaç. El problema és que a la Terra no tenim hidrogen lliure, és a dir, l'hidrogen està a l'espai, el sol, tota l'energia del sol, tot l'escalfament del sol que ens arriba és l'hidrogen que crema, és a dir, que realment l'hidrogen està molt abundant a l'espai. El més a prop a l'espai que tenim hidrogen és Júpiter, però de moment no anirem a cercar, a carregar hidrogen a Júpiter.
Ho veig difícil, eh?
Sí, 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 sí. I ja està bé de fer, prendre decisions un poc absurdes que gasten recursos i limiten l'accés a molts països que no tenen la tecnologia ni els recursos. Per tant, no, l'hidrogen és un element molt present a la Terra, però no com a molècula lliure. Per tant, hi està sobretot molt present a l'aigua. La fórmula de l'aigua és hidrogen, dos àtoms d'hidrogen, H2, el símbol de l'hidrogen és H. Per tant, és H2, dos àtoms d'hidrogen i un àtom d'oxigen, H2O. Per tant, és bàsicament a partir de l'aigua que fabricarem hidrogen.
Mm-hmm.
Però abans volia recordar que el repte que se planteja a Espanya i comparar-lo amb països com Alemanya o França que no tenen tant de sol. És a dir, que aquí sí que anem a aprofitar al màxim la situació geogràfica dels països rics en dies i hores de sol i també en vent. Per tant, Espanya i tots els països d'Àfrica i uns d'Àsia, evidentment, i Austràlia tenen un avantatge impressionant per produir hidrogen, perquè necessitarem energia renovable per produir hidrogen a partir de l'aigua.
Clar, ho xerràvem també ja la setmana passada, que clar, aquí tenim sol, vent, aigua, tenim tot el necessari per poder produir aquest hidrogen.
Sí, i hem de tenir polítics que prenguin les bones decisions. Ja vam dir, en lloc de fer infraestructures que apenas s'utilitzen, prendre decisions realment que vagin en benefici dels industrials, del transport i de la societat en general. I sembla que des de Brussel·les, a nivell europeu, s'ha pres la decisió. Ja sabem que hi ha molts diners per ajudar a sortir de la crisi actual, per ajudar a sortir de la crisi actual a partir de finançar projectes útils a nivell europeu i útils a cada país. I una part d'aquests diners aniran a assegurar la descarbonització d'Europa.
Sí, és que ja ho xerràvem també de, el tema de que això és una cosa molt propera, no és alguna cosa que diguis d'aquí molts anys. Ja vàrem xerrar de que a Lloseta se posaria una fàbrica d'hidrogen. Avui també hem llegit a les portades digitals una notícia que xerrava de que Emser invertirà uns quants milions en descarbonitzar les illes. És a dir, és un procés que la gent s'ha pres en sèrio i que d'aquí poc ja tindrem, no?
És que ha de ser molt ràpid. Ha de ser molt ràpid perquè també s'han mostrat els mapes i estan disponibles a la web, a més, els mapes d'inundacions de moltes primeres línies de costa de Mallorca i de Menorca i d'Eivissa. És a dir, que realment les inundacions i els trastorns del clima estan molt presents. No solament si mirem nosaltres, si mirem a tot arreu del món, la situació ja està present com amb catàstrofes importants, per tant s'ha de reaccionar, estem al límit de temps per poder frenar tots aquests desastres. Per tant, els plantejaments, molts plantejaments ja tindran resultats l'any 2030. Per exemple, just per donar alguns números que mostren bé les avantatges que té Espanya davant d'altres països d'Europa, Espanya actualment té 61 gigawatts, ja parlarem de què vol dir gigawatts instal·lats que produeixen energia renovable. Per l'any 2030 vol tenir igual, és a dir, 600 gigawatts més. És a dir, estem l'any 2020, en 10 anys vol duplicar la capacitat de produir electricitat amb energia renovable com a 600 gigawatts més.
El que tenim ara, doblarà.
Si mirem el pla de França i d'Alemanya per l'any 2030, per el mateix temps, en 10 anys, França es planteja 6,5 gigawatts i Alemanya 5 gigawatts. És a dir que realment el pla d'Espanya és molt ambiciós i respon realment a una situació geogràfica excepcional. I s'ha de dir que els llocs de produir hidrogen s'instal·laran a les zones on fa sol, on hi ha disponibilitat de sol i d'aigua. És a dir que no seran les grans ciutats, els grans centres industrials i econòmics on tindran aquestes noves instal·lacions, sinó les zones on hi ha sol, és a dir, terreny, terreny i aigua, i també vent. És a dir, que per mostrar la diferència, diríem, d'objectius de producció que tenen entre Espanya, Alemanya i França.
Clar, i com deies també, Nicole, això en gran part se deu també a les energies que nosaltres podem tenir aquí, que potser un altre país no té tanta accessibilitat, no té tant de sol o tant de vent, i per això nosaltres podríem produir més hidrogen perquè tenim tot el necessari per produir-lo,
exacte,
no?
Exacte, tenim tot el necessari, tenim empreses també potents,
sí,
i gent qualificada i gent que se pot formar, ja parlarem de les formacions, com vam preguntar la setmana passada, i m'he mirat quines formacions realment seran útils per treballar en aquest sector de l'hidrogen. Ja en parlarem més tard. El que s'ha de dir també que aquests números de baixos de França i d'Alemanya, Alemanya no té tant de sol i, a més, la densitat de població és més elevada qu'aquí. Aquí tenim l'Espanya buida, que té molt de sol, que igual així s'aprofita per donar-les més vida i tenir la població amb feines qualificades. Alemanya ha passat un acord amb Marroc, ja per poder produir hidrogen al Marroc. I França té moltes centrals nuclears i s'està plantejant també la possibilitat de produir hidrogen a partir de les centrals nuclears. Com les centrals nuclears no emeteixen CO2, pues, seria una via. Jo no és una solució que m'agradi, molt sovint no es menciona perquè és un tema conflictiu, perquè no carbonitza, no emeteixen CO2 les centrals nuclears, tenen residus radioactius que no saben tractar ni conservar bé. És a dir, que aquí la problemàtica és diferent, però igual més grossa, perquè no tenim solucions.
No solucionaríem el tema de la contaminació, perquè encara que no contaminaríem tant, hi hauria encara una part de contaminació.
Bueno, residus radioactius, els residus radioactius que tenen una vida mitjana de centenars d'anys.
Sí, sí, sí.
Que, molt bé. Per tant, tenim aquest plantejament d'Espanya i aquí diríem tots els aspectes se plantegen a Espanya. És a dir, l'idea és tenir unes unitats de producció de 100 megawatts. Unitats de producció vol dir on se fa hidrogen a partir de l'aigua. I l'equipament bàsic que se té a aquestes unitats de producció és un electrolitzador. Un electrolitzador vol dir que és una unitat que provoca l'electrolisi de l'aigua i que separa l'hidrogen de l'oxigen. I amb això tenim hidrogen que s'acumula. Per tant, hi ha la planificació d'instal·lar aquestes unitats de producció d'hidrogen i una d'elles és la de Lloseta, és a dir, que reconvertir la cementera en una indústria d'hidrogen que no pol·luciona ni fa residus com el CELA, el que feia Lloseta, etc. Per tant, aquí tenim aquesta situació. Després, volia comentar que aquest projecte realment és projecte subvencionat per l'Unió Europea i els països, perquè de moment obtenir hidrogen, és a dir, que aquestes unitats de producció d'hidrogen, realment no és molt rentable. És a dir, necessiten subvencions públiques. Les empreses hi participen amb diners, evidentment, però també els governs, que siguin autonòmics, nacionals o europeus, també aporten subvencions perquè l'energia renovable encara té un cost de producció i utilitzar-la per fer hidrogen pues, té un altre cost de producció. I això, diríem, no pot competir encara de forma eficaç amb l'electricitat que obtenim del gas i del petroli. Bueno. Però bueno, tots els preus aniran baixant a mesura que la tecnologia s'anirà instal·lant i millorant.
Clar.
I per tant, progressivament, tot això serà més rentable.
Uh-huh.
He de dir que qui ha descobert l'hidrogen és un francès.
Oh.
Hombre, si no...
S'havia de dir, Nicole, s'havia
hombre,
de dir.
L'havia de dir, És Lavoisier, i Lavoisier ha descobert l'hidrogen l'any 1770. És a dir, que el segle XVIII ha sigut realment un segle científic i de revolucions. També revolució industrial i també la revolució francesa, tot el segle XVIII. També del segle XVIII hem de citar el James Watt, el watt actual, quan parlem d'electricitat, ja hem dit que la unitat, quan parlem d'electricitat, ja no és el cavall del motor, sinó el watt.
Sí.
Donc el watt ve de James Watt, que també al segle XVIII no la va inventar, sinó la va modificar moltíssim, la va optimitzar moltíssim, va rendir... va fer rentable i útil la màquina de vapor.
Uh-huh.
I la màquina de vapor va donar peu a la revolució industrial, perquè era la font d'energia que les indústries podien tenir per fer el que havien de fer. És a dir, que el watt és una unitat d'electricitat, però l'inventor de la màquina útil, rentable i eficaç, és una màquina de vapor que va donar lloc als cavalls de vapor. També al segle XVIII, i després tenim la Revolució Francesa, per això és un altre tema. I quan parlem d'energia, per tant tenim Lavoisier que descobreix l'hidrogen el 1770, James Watt que adapta la màquina de vapor per permettre la révolution industrielle, parce qu'elle apporte l'énergie pour faire les processus industriels que nécessitons. Et arrivons l'année 2019 que la Commission européenne a pris des décisions officielles, les industries aussi se joignent pour marquer objectifs déjà de cara à l'énergie de l'hydrogène. Mm-hmm. Par contre, nous avons ces dates qui sont importantes.
Però mira, tot el que ha hagut, uns anys que han hagut de passar per realment donar-se en compte de la importància de l'hidrogen i de la utilitat que pot tenir. No,
bueno, l'hidrogen se va utilitzar abans, és a dir que hi havia, per exemple, els balons estratosfèrics,
sí.
Que és per tenir informació del temps, també va haver-hi el Zeppelin, uns balons molt grans amb un escenari per posar-hi persones i que estaven el globo tan gran
sí.
Estava inflat amb hidrogen. Si l'hidrogen s'ha utilitzat perquè és fàcil d'obtenir, és més lleuger i per tant per inflar i fer volar balons per estudis d'atmosfera o per transportar persones, era molt útil. El que passa és que és inflamable, i com és inflamable hi ha hagut accidents molt greus, sobretot quan se transportava les persones, i s'ha optat després per utilitzar l'heli. L'heli és més costós, pesa més, per tant no puja tan fàcilment, tan amunt, però és més segur, és un gas inert, per tant no crema ni res. Sí, s'ha utilitzat l'hidrogen, i també hem dit que...
Sí, però no... en aquest nivell i donar-li aquesta importància.
No aquest objectiu brutal a nivell mundial que ja és molt decidit
sí.
i molt ràpid. També hem de dir el Japó, els Jocs Olímpics de Japó que s'havia de fer aquest estiu passat, el juliol 2020, per exemple l'antorxa olímpica que des de Fukushima havia de recórrer al Japó i arribar per encendre el pebetero, pues tot havia de ser en hidrogen com a font d'energia. I el PBT havia de funcionar amb hidrogen, és a dir que els japonesos ja volien marcar que ells també opten per l'hidrogen com a energia neta.
Que aposten per aquesta energia.
Sí. Bàsicament tots els països que tenen una capacitat de finançament i que tenen les indústries necessàries per tirar-ho endavant, ja han optat. Ja m'has dit que avui de matí també hi havia un comentari sobre EMSER,
és a dir
que ja apareixeran totes les empreses i els projectes ja identificats.
A partir d'ara sentirem xerrar molt d'aquest hidrogen.
Sí. Ja hi ha bicicletes que funcionen amb hidrogen, és a dir que amb bateries que van amb hidrogen, és a dir que a part dels cotxes, etc. El que necessitem són hidrogeneres.
Clar.
En lloc de gasolineres, necessitem una xarxa d'hidrogeneres per poder recarregar ràpidament.
Sí.
Per tant, tenim aquesta situació. Passem a l'hidrogen per parlar un poc de... Bueno, abans parlaré de les sortides professionals perquè així tenim temps de comentar-lo més tranquil·lament.
Sí.
Bueno, les sortides professionals, aquí, quan parlem de l'hidrogen, tenim diferents etapes. Hem dit fabricar l'hidrogen, hem dit d'un electrolitzador, és a dir que una planta de fabricació d'hidrogen és el que se vol fer a Lloseta. Per tant, aquí estem uns experts en tecnologia de producció d'hidrogen i emmagatzemar hidrogen. És a dir, això és un primer perfil. I els perfils sempre tenen un nivell de formació professional i un nivell d'enginyer. I també, diríem, hi ha uns cursos online, perquè ara és difícil anar a un lloc o a l'altre, hi ha bastants cursos online que són més o menys llargs, segons la gent si vol estudiar o ja té un nivell de formació professional i se vol adaptar, o si vol començar un estudi complet, bueno, la gent ja escolleix l'esforç que vol fer o el que necessita per adaptar-se. Hi ha molts cursos online i la matrícula se fa entre gener i febrer, és a dir, la gent està a temps de mirar-ho
i d'apuntar-se.
Sí, plantejar-se, perquè si tenim a Lloseta això que es munta, doncs n'hi estarem personal qualificat.
Clar.
Per tant, tenim d'entrada Un perfil, ja he dit, o a nivell de formació professional o a nivell d'enginyer, és un enginyer industrial, un enginyer elèctric, que amb tecnologia de producció de l'hidrogen i emmagatzemar hidrogen. Després tenim el tema de distribució de l'hidrogen, les famoses hidrogeneres. Per tant, aquí, una altra vegada, tenim un sistema de poder transportar l'hidrogen i carregar les hidrogeneres, etc. etc. Bueno, aquí l'adaptació és més fàcil perquè no és tan complicat, no hi ha manipulació industrial, és just un procés de conèixer les regles de seguretat, conèixer les manipulacions a fer, i així és una formació més simple, diríem. L'altre perfil és ajudant tècnic, això està bastant sol·licitat, ajudant tècnic en projectes d'aplicació de la pila de combustible. És a dir, la pila de combustible, un cop tenim l'hidrogen, la pila de combustible és la pila on se crema l'hidrogen i que produeix electricitat.
Aquesta energia, sí.
Vale, és una pila, com una pila que té, ja veurem, un càtode, una anoda, passa electricitat. Per tant, aquí, projectes d'aplicació. Però, clar, hi ha l'objectiu que molt ràpidament hem dit els particulars és una part, però les indústries, els ports, els aeroports, tots els sistemes de transport s'adaptin a hidrogen. Per tant, aquí falta projectes. Com se fa? Els motors actuals són de combustió de gasoil, de gasolina, com se fa l'adaptació, bueno, moltes coses variables. Per tant, aquí ajuden tècnics en projectes de desenvolupament, d'aplicació. Això és un perfil, ja he dit això, si la gent mira a internet troba cursos. Després, és dir, això és per producció i utilització, producció, distribució, utilització de l'hidrogen.
Sí.
Després, la seguretat.
Clar, és important, també.
És un gas inflamable. Per tant, hi ha el perfil d'assessor de seguretat i expert en legislació associats al maneig de l'hidrogen. És a dir, que hi ha una legislació que s'ha de conèixer i després com s'aplica amb seguretat a diferents llocs de producció, transport i utilització de l'hidrogen. Aquí és un perfil, encara no està molt sol·licitat perquè no hi ha moltes instal·lacions, però en 3-4 anys el temps de formar-se ja estarà present. I després, un altre perfil que és auditor energètic. Aquest perfil també és molt important perquè cada vegada hi haurà una legislació més restrictiva amb l'ús d'energies fòssils per afavorir, evidentment, la descarbonització i l'ús d'energies renovables. Per tant, l'auditor energètic anirà a avaluar si les empreses, ports, aeroports, particulars, van per el bon camí. Si apliquen bé les normatives, la legislació, si compleixen la legislació o no. Per tant, auditor energètic, una empresa de fabricació de sabates, pues té motors, és a dir, tot el que té motor utilitza o directament electricitat de la xarxa o utilitzar combustible fòssil, per exemple. Pues això, el combustible fòssil, hem de tenir la idea que molt ràpidament hi haurà una legislació en contra de l'ús d'energies fòssils. És a dir, en contra vol dir que hi haurà multes,
sí, si
la gent no s'adapta. Hi haurà ajudes per facilitar l'adaptació a l'hidrogen i altres energies renovables, però la gent, que les empreses que no el facin, pues passarà auditors energètics i faran informes positius o negatius.
Clar, veiem que hi ha molts de perfils diferents, no?
I sí,
donarà feina també a molta gent, gent que pot
molta
ser,
gent,
com tu dius ara, és un temps difícil, que molta gent ara no té feina. Una bona opció és ficar-se i investigar una miqueta sobre això i, si interessa, començar a estudiar i a formar-se perquè, com tu dius, d'aquí 3-4 anys
ja farà falta. Sí, o d'aquí 2 anys, perquè no sabem Bueno,
sí,
realment,
la via aquí... que faran, exacte.
Sí. Això és evident, perquè sobretot ara diríem que és l'hivern que arriba, que fins i tot les feines de turisme que tornaran, però no sabem quan ni com, ni en quina proporció, pues ara la gent, molta gent té més temps lliure i jo crec que és un bon moment per pensar-s'ho i prendre decisions. He dit la matrícula, jo crec que el gener i algunes al principi de febrer. I el cost, són costos, no apuntat, però són costos assumibles la majoria. És a dir, que hi ha perfils de producció d'hidrogen, ni catalitzadors, com a Lloseta que en faran,
sí.
I emmagatzemament, després distribució,
sí.
Després...
Utilització.
Ajudant de tècnic de projectes d'aplicació, és a dir, que com l'utilitzem, aquesta energia, amb la pila de combustible, és a dir, que generació d'electricitat a partir d'hidrogen, això, diríem, són formacions, perfils tècnics, hem dit, o bé que se basen en perfil de formació professional o d'enginyeries. També hi ha, bueno, hi ha tots els nivells de cursos, també hi ha màster, també hi ha tota la varietat de cursos. Estan aquests cursos, s'ofereix tanta oferta perquè se sap que hi ha una demanda i ja hi ha les formacions que estan en marxa, o sigui que hi ha bastanta gent que s'està formant.
Sí, exacte. Que ja
després,
se pot mirar bé, és a dir, la gent
i els altres, diríem, són més, diríem, associats a perfils, diríem, de gestió i de valoració econòmica, és a dir, que no són tan tècnics. Hem dit assessor de seguretat i expert en legislacions associats al maneig de l'hidrogen, i després auditor energètic, és a dir, que són és a dir, qui no té interès per aspectes massa industrials, pues té els altres vessants.
Molt bé.
Molt bé. Per tant, tenim això. Ara anem a l'hidrogen, parlem un poc de l'hidrogen.
Molt bé.
Ja hem dit que és un francès que l'ha descobert,
sí.
Però ja hem dit que l'energia de l'hidrogen és neta perquè no genera cap CO2 ni residus, només allibera aigua i calor, i que aquesta energia fa temps que s'empra amb els vehicles dels astronautes, és a dir, que a les estacions a l'espai utilitzen hidrogen, d'una part per tenir energia neta, no volen residus, no volen CO2, no volen, evidentment, però també perquè genera aigua, i aquesta aigua és potable. És a dir, que clar, si queden temps a l'espai, s'enduen menjar, però no se'n poden dur litros i litros i garrafes d'aigua. Una forma de tenir aigua, també tenen reciclatge de l'orina, però una forma de tenir aigua neta és el producte que genera l'hidrogen quan forma electricitat. Per formar electricitat, l'hidrogen se torna a combinar amb oxigen i forma aigua i alliberar electricitat.
Per tant, això és curiós, aquesta roda, no?
Sí. Comencem amb aigua...
I acabem amb aigua.
Obtenim hidrogen, alliberem oxigen, i quan utilitzem l'hidrogen, se combina amb oxigen i generem aigua.
Sí,
i obtenim electricitat. L'hidrogen és important també perquè és la quantitat d'energia que libera, la seva combustió, és molt elevada. Si comparem amb el gas natural i el petroli, el valor en joules, que és la unitat, diríem, d'energia específica que s'empra per valorar l'eficàcia d'un combustible o un altre, en el cas de l'hidrogen, per quilo d'hidrogen tenim 120 megajoules. El gas natural, quan crema, només 50. I el petroli, 45. És a dir, que el rendiment energètic de l'hidrogen és molt més elevat. Per què? Perquè se crema tot l'hidrogen, no hi ha residus. En el cas del gas natural o del petroli, se crema, però sempre hi ha residus.
Sempre una part queda...
Exacte. Vale. Per tant, ja hem dit, té una baixa densitat, una densitat molt baixa, per això s'ha emprat com gas per formar balons i per pujar,
aquest
i
globus,
que ja no s'utilitza massa perquè hi ha hagut accidents realment molt sèries. Bé. Normalment l'hidrogen és un gas, és l'element més abundant de l'univers, i ja hem dit que és la combustió del Sol i d'estrelles s'associa a l'hidrogen com a combustible, és a dir, el Sol crema hidrogen. Per això la capacitat calorífica és enorme. Per tant, tenim aquesta situació i que només l'hidrogen més proper, hem dit, està a Júpiter. Per tant,
ara explicaré... Mos queda un poc tan fora.
Sí, un poc en fora ja n'és. És més simple fabricar-lo, aïllar-lo de l'aigua que inventar-se històries.
Sí.
Molt bé. Però parlaré... per tant, tenim l'electrolitzador que genera hidrogen a partir de l'aigua, fa una electrolisi, d'un costat va l'hidrogen, l'altre costat l'oxigen, captem l'hidrogen i l'emmagatzemem o el passarem en circuits de distribució. Això encara s'està definint. No sabem des de Lloseta si sortiran camions carregats d'hidrogen o si hi haurà alguna xarxa amb empreses properes per fer-les arribar l'hidrogen. Això, en lloc d'un gasoducte, pues seria un gasoducte però d'hidrogen. Però tindrem hidrogen era seguríssim.
Molt bé.
Però anem, diríem, a la pila d'hidrogen. La pila d'hidrogen molt sovint se diu cel·la de combustible. Cel·la de combustible, tenim d'entrada una membrana, una membrana que se troba entre un ànode i un càtode, és a dir, com una pila, tenim piles a casa, hem emprat piles, tenim les piles dels cotxes elèctrics, i sempre tenim aquesta situació, un ànode, un càtode i aquesta membrana, i la membrana, en el cas de l'hidrogen, la membrana és un compost orgànic sòlid i molt prim, és a dir, que fa més o menys el gruix de 2 a 5 fulles de paper, és a dir, és molt prim. I és un electrolit, n'està sempre a quedar humida, és a dir, n'està un poquet d'aigua, i condueix protons, és a dir, condueix els àtoms d'hidrogen que han deixat electrons. I els electrons no els deixa passar, i els electrons, doncs, és l'electricitat. El corrent elèctric és moviment d'electrons. Per tant, tenim aquesta membrana semipermeable, és impermeable als electrons i deixa passar els protons, els hidrogens, que han perdut els electrons. Per tant, els electrons ja és la corrent elèctrica. I tenim aquesta situació.
Nicole, quan xerres de pila, jo m'imagino una pila com la que...
Sí, sí, és una estructura quadrada Sí.
I bé, veiem que molt de pits reciclam aquestes piles, no? Perquè si les tiram a qualsevol lloc poden contaminar molt. En aquest cas haurem de fer el mateix, no? Tindrà en aquest sentit que quan ja no quedi hidrogen de dins...
No, se recarregarà.
La part positiva és que no l'haurem de tirar, sinó podrem utilitzar molt de temps la mateixa pila.
Exacte, i a més, clar, la pila aquesta, la unitat per generar electricitat, diríem, genera només 1,5-2 volts, és molt poc. Per tant, el que es fa són piles de piles, és a dir, que muntanyes de piles, i amb això ja s'obté, diríem, més capacitat elèctrica.
Clar, és que no m'havia quedat clar si les hauríem de... també no. Tirar un pic que s'acabin, com no. Passa ara, i
no.
Molt
no,
bé,
no,
i de,
no. Encara, que això teòricament
més positiu encara
se manté. No sé si aquesta membrana, diríem que és un compost orgànic sòlid, si s'ha de canviar de tant en tant. Aquí els futurs tècnics de Pollença ens ho diran.
Vendran a explicar-ho.
Exacte, ho faran. És a dir, que sí, hi ha tot aquest manteniment que s'haurà de fer, però normalment són instal·lacions, diríem, bastant definitives, que s'ha de cuidar, que necessita un manteniment, per això necessitem tècnics per aquest, aquest tipus d'indústria, però diríem no, no quan se gasta la pila se tira. No, no, no. Anem a posar-hi càrrega amb hidrogen i va funcionant.
Molt bé.
Per tant, aquesta, tenim un procés químic. Hem dit l'anoda va amb l'hidrogen i té una membrana i el càtode. Per tant, a partir d'aquesta unitat, a partir d'aquesta unitat, formem piles de combustible. És a dir, que, com columnes de combustible. I ja està. Tenim l'electricitat que se genera i l'interès de l'hidrogen, ja hem dit, és que és portàtil. És a dir, l'hidrogen és com se transporta el gasoil o el gas. Igual tenim bombones d'hidrogen. No sé exactament la forma que s'adoptarà,
sí.
Però ja hem dit que ja hi ha bicicletes d'hidrogen, que van amb hidrogen, a part dels cotxos, evidentment. S'ha de dir que els cotxos amb piles d'hidrogen són més eficaços que els cotxos elèctrics que ja estan presents. És a dir, que realment l'hidrogen és molt eficaç. Ja s'ha dit que de moment és més car obtenir hidrogen, per això hi ha el pla de finançament des de Brussel·les i des de tots els governs dels països, però probablement el cost baixarà i serà molt competitiu. És a dir, el que es vol és reduir molt aviat, i jo crec que aquí tothom, ja hem dit, la responsabilitat de reduir molt aviat la generació de CO2 i d'altres compostos tòxics.
Exacte.
A l'atmosfera. És a dir, que
contaminen i que estan provocant aquest canvi
molt,
climàtic.
I els efectes ja estan arribant.
Sí, ja els tenim.
El canvi climàtic està arribant i no el tindrem més. És a dir, que jo espero que ja hi hagi gent que comenci a mirar les formacions en aquest sector, perquè hi ha formacions que són de 2, 3, 4 mesos, és a dir, que hi ha altres més llargues, però, bueno...
Que és una bona opció, ara.
Val la pena mirar-ho, ja he dit que no, la matrícula, tinc l'idea a l'entorn de 200-250 euros, i no és excessiva.
No.
I, bueno, dona un plus important, perquè ser els primers en un sector potent, que hi haurà molta demanda, i hem dit que els llocs de treball seran qualificats i ben remunerats, bueno, pot ser més interessant que algunes feines, també el turisme, el sector turístic, que a vegades la gent se queixa de les condicions laborals i de...
I per no dependre només del turisme, també.
I la duresa, bueno, parlem de les kellys, no? Les dones que treballen als hotels tenen problemes molt importants, per tant... Bueno, deixem aquesta cosa a l'aire, a veure si de poiença se forma algun grupet per estudiar.
Exacte, si qualcú s'anima.
Sí.
Si qualcú s'anima o gens, mos agradaria que mos ho féssiu arribar, també així na Nicole també estarà contenta i sabrem a menys si ha servit d'alguna cosa el programa d'avui, que potser algú que mos està escoltant digui: ai, mira, de jove vaig sentir, vaig cercar informació i m'he apuntat en aquest curs.
A més, no es perd res, estudiant uns mesos, no es perd res. I mira, sempre t'ofereix una possibilitat, si t'interessa bé i si no, estudiar, sempre està bé.
Exacte, el coneixement sempre és bo,
adquirir
nous coneixements. Molt bé. Fins aquí el programa d'avui,
sí,
Nicole,
sí? I la setmana que ve amb Carmen farem una sessió molt divertida.
Molt divertida.
Molt divertida.
Jo és que de vosaltres dues ja m'espero qualsevol cosa. Ja sabeu que la gent mos envia missatges, comenta a les xarxes socials, que és un programa que agrada molt, perquè mos feis arribar a la ciència d'una manera que podem entendre tots i bé, sempre m'ho he passat molt bé amb vosaltres.
La setmana que ve parlarem de com clar, la ciència avança des de l'observació, però no només l'observació, és interpretar el que observem. I si interpretem malament, podem crear conceptes molt equivocats. I donarem exemples d'això.
Molt bé, doncs esperam la setmana que ve amb aquest programa. Sí, sí. Moltes gràcies, Nicole, que passis un bon dia. Adéu. Adéu.